La campanya de prevenció d'incendis forestals a l'àrea metropolitana de Barcelona està en marxa des del passat 29 de maig i es prolongarà fins a principis de setembre. El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola coordina el dispositiu de vigilància activa i per parlar-ne ens acompanya Joan Vilamú, que és cap de Servei de Medi Natural i Territori del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Bona tarda, Joan.
Bona tarda.
Aquest 2023 la sequera està afectant de manera generalitzada al país, però què és el que podem dir sobre les últimes pluges del mes de maig? No sé si han ajudat una mica a apaivagar el panorama de sequera a l'àrea metropolitana de Barcelona o fins a quin punt ho han fet?
A nivell d'àrea metropolitana ens han afectat relativament poc aquestes pluges, han set bastant escasses i molt repartides. A nivell de Catalunya central, Prepirineu, Pirineu, sí que les pluges comencen a ser abundants i ha canviat el color del paisatge, però aquí encara no. Estem encara per sota de la mitjana. Portem 21 i 22, dos anys amb la meitat de les pluges de mitjana, i aquest any també estem anant a mitjans de quantitats d'aigua de pluja. Per tant, doncs, aquí la vegetació encara està patint, hi ha arbres que encara no han brotat i, bueno, seguim en alerta. Tot i que a nivell de país les coses sembla que han canviat una mica, a nivell d'àrea metropolitana ens ha canviat a nivell de temperatura, perquè sí que és veritat que ha refrescat una mica, comparat amb les temperatures que havíem tingut a l'abril, per exemple, però estem en alerta, estem totalment en alerta, perquè aquí a qualsevol moment pot passar alguna cosa.
Les previsions meteorològiques per a l'estiu continuen sent d'altes temperatures, però també d'alguns rojats, sobretot aquest mes de juny. Aquestes serien les previsions meteorològiques. Les vostres quines són? Quines possibles situacions espereu? Quin possible escenari?
L'escenari, no ho sé, ens el trobarem. Esperem que realment ens acabi plovent aquí, cosa que ens fa falta, però la veritat és que fins ara les pluges ens han esquivat bastant. Sí que cap a l'interior del Vallès, als Vallesos, o cap al Maresme, Baix Llobregat, en alguns punts sí que ha plogut, però a nivell, per exemple, del Parc de Collserola, ens ha tocat molt poc.
Mm-hmm. Parlem d'aquesta vigilància activa de la qual en parlàvem al principi, a la presentació. En què consisteix? Com es fa aquesta vigilància?
Aquesta vigilància consisteix en 13 punts de guaita repartits a tota l'àrea metropolitana. Això és un dispositiu que es va crear el 1983. Per tant, aquest any portem 40 anys de dispositiu de prevenció d'incendis a l'àrea metropolitana de Barcelona, que en el seu moment ho va crear l'antiga Corporació Metropolitana. En aquell moment es van distribuir una sèrie de punts de visió en llocs elevats de tots els municipis de l'àrea, per tal de vigilar possibles incendis forestals. A partir del 89, quan ja s'havia dissolt la Corporació Metropolitana, va passar aquest dispositiu a mans del Consorci, del Parc de Collserola, i a partir dels 2000, doncs, la Diputació va assumir el manteniment i la gestió de les torres que estan a Serra Marina i la que està al Parc del Garraf, perquè estaven dins de parcs naturals de l'àmbit de la xarxa de parcs de la Diputació.
Uh-huh. A banda d'aquestes torres de guaita, algun element més que formi part d'aquest dispositiu?
Sí, o sigui, a part de les torres de guaita, el que nosaltres fem ja a nivell de dins de parc, no a tota l'àrea metropolitana, és mantenir tota una sèrie d'infraestructures que facilitin les tasques dels bombers en cas d'haver de venir a extingir algun incendi. Aquí, per exemple, tenim més de 220 quilòmetres de xarxa bàsica de camins que són aptes tot l'any per la circulació dels camions de bombers. També tenim una desena de basses amb aigua permanent perquè els helicòpters dels bombers puguin recarregar de forma ràpida i continuada, i a part tot el que és la vigilància en vehicles. Hi ha els guardes del parc que a l'estiu bàsicament estan fent de vigilància d'incendis, i a més hi ha un equip més mòbil de suport que també funciona tots els dies durant la temporada, la campanya de prevenció d'incendis, i que reforça els guardes del parc i que també estan donant voltes per tot el parc. En aquest personal de camp, amb els vehicles, a banda de fer la vigilància, també són els encarregats de mesurar els perímetres dels incendis un cop ja estan apagats i controlats per bombers.
Uh-huh. De quantes persones estaríem parlant que formen part de tota aquesta campanya, de tot aquest dispositiu?
Doncs estem parlant d'unes 40 persones, perquè cada torre de guaita hi ha dues persones, perquè fan torns alternats, dia sí, dia no. Els vigilants, els guardes i els vigilants de mòbils també fan torns, van en parelles de dos i també estan fent dia sí, dia no. A més, tenim la central, que ho controla tot, la central de coordinació, està aquí a la seu del Consorci del Parc, i aquí també hi ha una persona en cada torn i un coordinador que està tots els dies.
A la part concretament de la zona de la Serra de Collserola hi ha un factor que és un element, podríem dir que potser dels més preocupants, que són les zones urbanitzades. Com és la relació, com és la comunicació amb els veïns d'aquests nuclis? De quina manera ho relacioneu amb ells, si teniu contacte freqüent, sobretot en aquesta època de l'any?
Sí, contacte sí, perquè tenim diverses taules per trobar-nos amb les entitats del parc. N'hi ha algunes que són específiques per entitats de voluntariat o per fer altres activitats sobre el territori, però també aquest any precisament es va crear una taula de treball per la sequera i la prevenció d'incendis, en la qual hi estan representades totes les entitats veïnals que van voler, i a més doncs, a diferents entitats del territori. Tot i això, el que són les urbanitzacions, clar, és una zona urbana, no hem d'oblidar que són zones urbanes i que, per tant, depenen directament del municipi corresponent. O sigui, nosaltres, el nostre àmbit d'acció és el parc natural, però, esclar, sempre hi ha la línia aquesta entre el parc natural i la zona urbana, que és on estan les organitzacions o els nuclis dels nou municipis del parc.
L'any passat es van produir 114 incendis en tota l'àrea metropolitana, poc més d'unes 31 hectàrees. De quin tipus d'incendis parlem? Quins eren els orígens d'aquests focs?
Els orígens són molt diversos, o sigui, i alguns ni tan sols acabem sabent l'origen real. Alguns sí que sabem que van ser provocats, perquè en alguns llocs concrets hi van haver com diferents intents d'encendre al llarg d'una sèrie de dies, però les causes poden ser molt diverses.
Uh-huh. Però estem parlant de petits conats d'incendis, incendis més o menys importants o d'un cert risc?
No, en general són petits incendis, perquè la vigilància aquesta que tenim, el que dona, està connectada directament amb la central d'incendis que comentava abans, però també està connectat directament a bombers de Generalitat i també bombers Barcelona, ADFs, policies locals. Per tant, a la que es dona una ubicació d'un incendi, les ADFs, sobretot policies locals, que són els que estan més en el territori, arriben en pocs minuts, i bombers també en qüestió de 8, 9, 10 minuts també acostumen a arribar. A més, la proximitat de tenir l'aeroport de Sabadell, doncs, també fa que mitjans aeris poguessin intervenir ràpidament. Clar, estem parlant sobretot de petits conats, per les xifres que estaves dient, són molts, molts conats, molts inicis d'incendi, però amb una superfície total molt petita, perquè en general s'apaguen molt ràpidament i, per tant, passen de pocs metres, pocs cents metres quadrats.
En general, com diríeu que s'està treballant, sobretot els últims anys, tant des de l'àmbit públic com també des del privat, per tal de millorar la gestió i prevenir precisament els incendis?
Doncs en aquests darrers anys s'està millorant en molts aspectes. Les mateixes associacions de veïns i veïnes de les urbanitzacions són molt més conscients del perill que representa un incendi forestal, fins fa pocs anys eren conscients, però no tant. Jo crec que en aquests últims anys, des de que s'està parlant d'aquests grans incendis forestals, doncs són molt conscients del risc que tenen al viure en aquestes zones, a l'entorn de zones forestals, i per tant doncs, també s'han implicat molt més, s'han organitzat i estan apretant més a l'administració per tal de que hi hagi una millora en tot el que sigui la prevenció d'incendis. Ja dic, tot el tema d'infraestructures de prevenció que fem des del parc fa molts anys que ho estem fent, però sí que la veritat és que en quant a gestió forestal encara ens falta poder actuar. Fa dos anys que es va acabar de redactar el projecte de punts estratègics de gestió del Parc de Collserola per part del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat, i ara doncs esperem que el proper hivern ja es puguin començar a fer totes les primeres actuacions de gestió forestal, que consisteixen sobretot en una reducció de la biomassa per tal d'anar a buscar uns boscos més resilients. Ara tenim uns boscos que fa 30, 40, 50 anys que es van abandonar, sí. I doncs ara aquí hi ha una feina important per tornar a posar, per gestionar totes aquestes masses forestals, que el que ha passat és que al deixar de gestionar-se van començar a créixer amb molts, molts arbres, molts peus per hectàrea, i això el que fa és doncs que hi hagi molta continuïtat, tant horitzontal com vertical, de biomassa, i això el que s'ha d'anar a buscar, sobretot en aquests punts estratègics de gestió que es van estudiar i consensuar des del Departament d'Acció Climàtica, Bombers Barcelona, Bombers Generalitat, Parc de Collserola, doncs anar a buscar una gestió que lleugeri, que espongi aquests boscos en aquestes zones concretes per tal de que els bombers, en cas de que hi hagués algun incendi, poguessin tenir una oportunitat d'actuar amb seguretat i més ràpidament.
I què és el projecte Life Climark?
El projecte Life Climark és un projecte Life europeu que gestionen des del Centre de Propietat Forestal i altres entitats i administracions de Catalunya, i que el que volien era anar a buscar boscos més resilients, boscos més adaptats en el canvi climàtic. O sigui, ens estem trobant ara que molts dels boscos que tenim ara estan acostumats a unes pluviometries, a unes temperatures, que amb el canvi climàtic aquesta vegetació està patint molt. Està patint molt fins a l'extrem de que ja estan apareixent arbres o inclús rodals d'arbres que s'estan assecant perquè no tenen prou aigua en el terreny, i a més hi ha una competència molt ferotge entre ells mateixos per l'aigua, que cada vegada és un recurs més limitat. Per tant, doncs, el projecte Life Climark el que vol fer és anar a buscar aquesta gestió forestal, però a més incorporant tot el que són els crèdits climàtics per tal de que les empreses puguin pagar per tenir aquests crèdits.
Bé, doncs avui hem volgut saber una mica quina és la situació i quin és el panorama per a aquesta nova campanya de prevenció d'incendis forestals, que acabarà al setembre, però jo m'imagino que continuarem patint una mica més enllà del setembre, perquè vist el panorama no crec que hi hagi un aturador, no, Joan?
Sí, sí, la previsió és al setembre. Aquest any el que hem fet nosaltres a l'hora de començar la campanya és avançar-la una setmana, i la previsió és acabar-la a principis de setembre, doncs cada any. Però aquest final de campanya no podem dir un dia, perquè depèn de les condicions meteorològiques. Igual l'hem d'avançar perquè a partir de mig agost doncs comença a ploure cada dia, o potser inclús l'acabem allargant. I encara que no s'allargués molt en el temps, sí que l'alerta per tal dels equips, aquests mòbils que sí que en disposem tot l'any, doncs hi serà. I no només, o sigui, el dispositiu de vigilància i prevenció d'incendis no és només tot aquest grup de gent que comentava abans, sinó que a més hi ha d'haver una implicació molt important de tot el que són les policies locals, ADFs, bombers. Per tant, hi ha tota una sèrie d'organitzacions a l'entorn que també participen i també col·laboren i que, per tant, doncs, també ajuden en aquesta prevenció.
Està clar. Joan Vilamó, cap de Servei de Medi Natural i Territori del Consorci del Parc Natural de la Serra Collserola. Moltíssimes gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Que vagi molt bé. Bona tarda.
Bona tarda.